Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Cada dia es denuncien 3 violacions a Catalunya. La consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, ha alertat, però, que la xifra oculta és superior.
Catalunya cada dia es denuncien 3 violacions. I aquestes són les que es denuncien, perquè la xifra oculta és superior.
En declaracions a Catalunya Ràdio ha afirmat que per atacar l'arrel del problema és necessari erradicar les desigualtats quotidianes i ha apostat per un treball específic a les escoles. En aquest sentit, ha assegurat que cal que els conceptes d'igualtat i educació en sexualitats entrin al currículum escolar amb més contundència i deixin de ser iniciatives particulars d'alguns centres o associacions de famílies. Més notícies. L'Estat inverteix més de 2 milions d'euros en la restauració de la catedral de Vic. S'ha reparat la capella barroca de Sant Bernat Calbó i s'ha posat en valor la galeria superior de les capelles de l'ala nord. A més, s'han restaurat les façanes de llevant, de migdia i les de la capella a l'est del claustre. Els treballs s'emmarquen dins un pla director de la rehabilitació i restauració del monument que inclou un total de 23 actuacions. La catedral de Vic es va declarar monument històric artístic l'any 1931, però poc després de la Guerra Civil, un incendi va provocar que s'ensorrés part de l'edifici. I en clau pandèmica, Salut augura que els casos de Covid-19 a Catalunya pujaran en les properes setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha manifestat en una entrevista a RAC1 que ara per ara la incidència és baixa i que la repercussió assistencial està molt controlada, però que és per això que creu que caldrà prestar atenció a la tardor i a l'hivern, èpoques típiques dels virus respiratoris. Malgrat l'augment, Cabezas preveu que el Nadal sigui bastant normalitzat.
Jo penso que anem cap a un Nadal força normalitzat, però lo anem seguint i ens ocupem cada dia de veure com pot ser això.
Cabezas també ha parlat de la variant Delta Plus i ha assegurat que l'amenaça que representava ha decaigut perquè fins ara només s'han detectat 18 casos. I en clau de successos, desarticulen una xarxa criminal transnacional que introduïa presumptament de forma irregular a la Unió Europea persones migrades a bord de camions. L'organització utilitzava la ruta dels Balcans per traslladar-los en camions no habilitats pel transport de persones en condicions infrahumanes i amb greu risc per la seva vida. Haurien ajudat a arribar almenys 400 persones i haurien tret un benefici econòmic superior als 2 milions d'euros només en els últims mesos. La investigació ha finalitzat amb 15 detinguts. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones relacionades amb els aldarulls del passat 19 de setembre a Tiana, al Maresme. Recordem que 3 policies locals van patir lesions pel llançament d'ampolles a la finalització d'un concert de festa major. Segons fonts policials, els detinguts són tots a fora de Tiana i en concret es tracten de veïns de Badalona, de Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu continua obert i no es descarten més detencions. I encara més successos perquè els Mossos d'Esquadra han localitzat el detingut que es va escapar ahir, donant una empenta als Mossos i fugint emmanillat després d'una visita a l'Hospital de Figueres. Un dels policies que va caure al terra té la clavícula trencada. La policia l'havia detingut el mateix matí per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat i l'arrestat no tenia antecedents. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Xavi Hernández es reunirà aquesta tarda amb el propietari de l'Alçat per convèncer-lo que el deixi marxar per venir a entrenar al Barça. Així ho han acordat aquest matí amb una reunió que el de Terrassa ha tingut amb Rafa Juste i Mateu Alemany a Doha. Els directius són optimistes de cara que es pugui tancar el fitxatge de Xavi aquest mateix dijous, perquè l'exjugador ja fa temps que es va comprometre amb l'emir de Qatar que el deixaria marxar si el venia a buscar al Barça. Des de l'Alçat insisteixen, però, que per facilitar la sortida de l'entrenador català ha de viatjar fins a Doha Joan Laporta. És el gest mínim, entenen, per arribar a un acord sense necessitat de recórrer al pagament de la clàusula de rescisió que estipula l'últim contracte de Xavi, que és d'1 milió d'euros. El Barça ofereix a canvi del no pagament de la clàusula un amistós a Qatar i la presència de l'Alçat al trofeu Joan Camper. I aquest migdia s'ha presentat la propera edició de la Marató de Barcelona, que es correrà aquest diumenge pels carrers de la capital catalana. Es tracta d'un dels esdeveniments esportius més esperats de l'any, després de cancel·lar-se al març del 2020 i fer-se una prova virtual al novembre de l'any passat, quan queden només 3 dies per al tret de sortida de la prova. La Marató de Barcelona ja té 15.000 corredors inscrits. Aquesta xifra la converteix en la prova esportiva de més afluència a l'estat després de la pandèmia. Així valorava el regidor d'Esports fa uns minuts aquesta marató.
Possiblement no és la marató amb l'elit més extraordinària del món, possiblement no és la marató amb el número més extraordinari de corredors i corredores, però segur que és la millor marató en el millor escenari possible, que és la de la ciutat de Barcelona.
La prova començarà i acabarà a l'Avinguda Maria Cristina després de passar per diferents punts de Barcelona, com l'Eixample, Collblanc, el Fòrum, l'Avinguda Meridiana o la plaça de les Glòries.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les dues a Estel Migdia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables, que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen ara mateix de la una. Estàs escoltant el matí a Ràdio Estel en aquest dijous 4 de novembre. Fem així, fa fred ja, eh, Olga Vallejo?
Que porto les manyoples i tot. No sé com passaré pàgina d'aquí, jo.
Vinga, avui hem convidat a seure el nostre xeslau en particular, el periodista Manel Elias. Ell, després de deixar la corresponsalia de TV3 de 7 anys a Rússia, torna a casa i ho fa amb un llibre. Rússia, l'escenari més gran del món. Elias va néixer a Berga, és llicenciat en comunicació audiovisual i des del 2001 treballa a Televisió de Catalunya, on ha presentat, entre d'altres, l'informatiu infantil InfoCa, ha estat cap d'edició de la nit al dia, entre d'altres. Des del 2014, com us dèiem, fins aquest 2021, ha estat corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou.
I durant tots aquests anys de notícies i reportatges ha recorregut la immensitat de Rússia, recollint històries extraordinàries que no cabien en una crònica, però que ajuden a entendre el país en la seva complexitat. El periodista català les ha recollit al llibre Rússia, l'escenari més gran del món, d'Ara Llibres. Però què hi trobarem en aquest llibre? Doncs ell mateix, Manel Elias, ha recopilat en un vídeo de poc més d'un minut les històries que més l'han fascinat al llarg d'aquesta etapa.
La bellesa inigualable de la Babushka Lyuba patinant al llac Baikal i de la seva biografia. Chernobyl i la història per descobrir del disc-jockey que feia ballar els liquidadors que es van jugar la vida després de l'explosió nuclear. El gran ballarí que s'ha tatuat Putin al front. Un viatge per l'escenari més gran del món. Un país de poesia i de guerra.
Acaba de caure un projectil damunt d'aquesta casa.
On he conegut personatges extraordinaris, alguns dels quals viuen a 50 graus sota zero. Rússia, l'escenari més gran del món. Ja a la venda a totes les llibreries.
Doncs ara mateix, Olga, que fem? Connectem amb Rússia, no?
Home, estaria bé.
Vinga, concretament amb Moscou, directament des d'allà saludem a Manel Elias. Bona tarda. Bona tarda.
Hola, hola, bona tarda, què tal?
Quina hora teniu per allà a Moscou?
Dues hores més que vosaltres. Aquí van decidir fa uns anys que això de moure el rellotge ja no ho feien més i el deixen parat, de manera que hi ha una part de l'any que estem a una hora més i aquesta altra part de l'any que estem a dues hores més que Barcelona.
A veus? Doncs jo pensava que hi havia més diferència
sí,
horària.
Sí, creiem que sí.
Uh-huh. Aquí ho han provat tot, eh? Vam arribar a estar tres hores més, sí, han fet tots els experiments i ara deixen de moure el rellotge. I jo, que ho he provat tot, us diré que això de no moure el rellotge, a mi, personalment, m'agrada bastant.
Estem molt a favor.
Sí, jo estaria bé tenir-ho en compte. Aquí, ara fa gairebé...
Fora, fora merders de si hem quedat a aquesta hora i no t'has presentat i tot això.
Clar, clar, és obvi, no? Que probablement, Manel, en alguna ocasió t'hauràs trobat, no? Aquesta diferència horària, haurà de fer cròniques i tot. Clar, deu ser com una mica desgavell, no?
Clar, en el meu cas juga al meu favor, perquè jo sóc molt nocturn i em costa moltíssim llevar-me d'hora. Aleshores, a l'hivern, per exemple, ara, si hagués de fer una crònica o entrar en directe a primera hora del matí, per mi són dues hores més tard. És a dir, si me la demanen per les 7, és a les 9, no és tan greu. Però, clar, a l'hora de ser corresponsal, això ho has de tenir en compte. A Londres, per exemple, aquesta hora de menys et juga a la contra. T'has de llevar abans. I si ets com jo, que te'n vas a dormir tard, es complica tot. I els que estan a la Xina ja ni us ho explico.
Manel, encara estàs per Rússia, doncs, no? Deu costar dir adéu a la que ha estat la teva casa durant 7 anys.
Sí, costa, però a veure, el que està passant és que no em deixen marxar d'aquí. És a dir, jo ja hauria d'estar a Catalunya i ja ho teníem tot planificat. Dissabte havíem de volar amb la família, els vols programats, moltes coses de gestions que no us podeu ni imaginar, ja totes programades per al dissabte, i la meva companya, per desgràcia, va donar positiu de Covid.
Ostres.
Per tant, no podíem volar i ens vam haver d'aïllar al pis de Moscou, on estic ara, i al cap de res, evidentment, vaig caure jo també. I, per tant, ara m'estic recuperant, avui ja no tinc febre, però si em veieu no gaire àgil mentalment, la gent no es pensi que el llibre el vaig escriure així. I res, esperem que quedi com l'última...
Cuida't molt, clar. Clar, per tant, ara estàs aïllat, no, Manel?
Estem aïllats? Sí, sí, no, això... ha sigut tot una moguda, perquè el pis on estic l'havíem de deixar el dia 1.
Estarà tot en caixes.
Estava tot en caixes, les caixes han arribat abans que Barcelona... Bueno, estan en trànsit, però arribaran abans de Barcelona que nosaltres. Els dos nens els hem hagut de treure del pis perquè s'haguessin acabat infectant també. No, una bona moguda, eh?
Home, moguda. I això es mereix un capítol, no? A Rússia, l'escenari més gran del món.
Entre tots els oients hem d'intentar arribar a una segona edició del llibre i li afegim l'epíleg, sí, sí.
Bé, moltes gràcies per tot i estar infectat i ara ja trobar-te una mica millor dedicar-nos a aquesta estona. I et volíem preguntar, sí, perquè les corresponsalies normalment duren 4, 5 anys, tu en portaves 7. Per què arriba un moment que dius, va, ja, tornem cap a casa?
Sí, jo calculava que ja la televisió ja m'havia donat també senyals que tard o d'hora, més d'hora que tard, això s'acabava. Aleshores, simplement vaig veure que s'acabava i per una qüestió familiar també, de papers pels nens que poguessin sortir d'aquí, etc., tot va encaminar-se en què havia de ser ara. I vaig pensar, home, si igualment hem de tornar aviat, millor fer-ho ara a principi de curs, que es vagin adaptant a les noves llengües, al català i al castellà, etc. I vaig decidir que ja havia arribat el moment de tornar i tant la tele com la ràdio sempre m'han tractat molt bé i vam acordar-ho així. Mm.
I què t'ha permès fer la feina de corresponsal, Manel?
Clar, a veure, torno sense haver-me acabat això ni de broma, és a dir...
És el país més gran.
És el país més gran del món. A més, és molt divers. Aquí hi ha moltes nacionalitats diferents, moltes religions diferents, les distàncies, abans ho heu dit, són molt grans, vol dir que jo he arribat a estar viatjant 24 hores en un cotxe sense sortir d'una regió. He arribat a volar 8 hores en avió sense sortir del país. És a dir, estem parlant d'unes distàncies enormes, però que, a més, les comunicacions no són fàcils i costen molt de... Aleshores, aquí em quedaven històries i em quedaven moltes coses per fer. I no m'he cansat de Rússia. M'ha permès fer de tot, descobrir la Rússia real, un lloc... com deia en el vídeo que heu posat, una mica de tant de guerra com de poesia, les dues coses alhora. És un lloc molt dur per moltes coses, el mateix clima, per la seva història, per la política, amb les circumstàncies internacionals que ens hem trobat aquí, amb guerra amb Ucraïna, intervenint a Síria, però que a la vegada és un lloc també molt i molt romàntic. Els russos són molt carinyosos i molt despresos, etcètera, no? Aleshores, m'ha permès descobrir un món realment interessant com a persona i també especialment com a periodista.
I ha canviat molt la Rússia que tu et vas trobar fa 7 anys de la que deixes ara?
Sí, ha canviat una mica, però sobretot ha canviat per aquells que... Primera, ha canviat molt per aquelles persones que, per exemple, van venir als 90 o al principi dels 2000, sobretot al centre de Moscou, que ha estat una ciutat que en aquests últims anys que jo he viscut aquí s'ha modernitzat moltíssim. Hi ha hagut una inversió molt forta al centre de la ciutat, és una ciutat moderna que té de tot. Això per una banda. Per l'altra, aquests últims anys han estat també l'etapa de les polítiques més dures de Vladimir Putin. Sens dubte, les lleis més repressives, on més falta de llibertats hi ha hagut, etc. I això també ho he anat vivint en present, no? Com s'anava complicant tot. Avui mateix ens hem llevat amb la notícia de l'expulsió d'un periodista holandès. Fa poc van expulsar una britànica. Uh-huh. I l'holandès l'han expulsat simplement fan dues excuses, i que està molt relacionat amb un dels capítols que explico al llibre, que es diu Tothom fora de la llei. Uh-huh. I és que les autoritats aquí juguen de tal manera que quan algú es converteix en incòmode pel que sigui o perquè ells volen, ja et trobaran la falta per expulsar-te, no? Aleshores, aquest periodista holandès, podríem ser qualsevol dels periodistes estrangers que estem aquí a Rússia, li han trobat dues coses petites, que ja et dic, perquè és tan complicat seguir aquí les normes quan ells volen, és tan complicat que per una excusa petita doncs passa això, que avui l'han expulsat, té 3 dies per abandonar el país, va arribar com jo el 2015, jo vaig arribar a començaments del 2015, i ara té 3 dies per marxar, no? Jo que sé que és fer aquesta mudança, que porto dies aquí atabalat, doncs sí, estem en una etapa dura, en una etapa dura de Putin.
Clar, perquè el 2016 et vas incrustar, Manel, a l'exèrcit rus per entrar a Síria, no? Fins a quin punt els controla la informació a Rússia?
Sí, a veure, la informació, sobretot la dels grans mitjans russos, que és el que consumeix el públic rus, està absolutament controlada a extrems màxims. És a dir, la majoria de les notícies... la majoria no, però moltes de les notícies que he explicat jo a TV3 o a Catalunya Ràdio, és impossible, impossible veure-les als grans mitjans de comunicació russos, malgrat que són notícies que afecten els russos i que són fets reals i comprovables. És a dir, que no ens les inventem, i malgrat que jo no tinc cap interès en parlar malament de Rússia, aquest país me l'estimo molt, estic aquí perquè vull des del principi, i jo vaig decidir venir, i jo he decidit anar-ho allargant, aquí tinc família, etc. Però les notícies són fets i jo els explico, no? Aleshores, aquesta part està absolutament controlada. Una altra cosa és que els periodistes estrangers ens sentim més o menys lliures per informar de les coses i, entre altres coses, perquè, per una banda, ja els va bé per donar la sensació que aquí hi ha llibertat de premsa. Clar. Segona, perquè el règim de Putin és bastant intel·ligent. Jo crec que sap molt bé a on ha d'apretar i on no cal. I aleshores el que digui Manel Elias per un territori com Catalunya, doncs...
Que vagi dient.
Sí, exacte, els mereix molt poca importància, però sí, estem molt lluny de considerar que aquí hi ha llibertat de premsa, i de fet en el rànquing de Reporters Sense Fronteres, Rússia està al país 150... del 150 en avall. Oh. O sigui que...
Perquè tu t'imagines, Manel, una Rússia sense Putin?
Sí que me l'imagino, sí que me l'imagino, i crec que aquest país és extraordinari, la seva gent és extraordinària i és capaç de tot, és a dir, el que es proposin ho faran. El que passa és que ara mateix no és realista pensar-ho, és a dir, no hi ha una alternativa real a Putin, és impossible. I això de vegades crec que la premsa estrangera, una part, acaba confonent la realitat de... No, les ganes d'alguns amb la realitat. Ara mateix Putin està molt, molt fort, ho té tot molt ben controlat, de dalt a baix, i ara mateix és impossible imaginar-se a curt termini una Rússia sense Putin. Però tot això pot canviar en qualsevol moment. I aquesta també és una de les gràcies, podem dir, per un periodista de ser a Rússia, no? Sembla que mai passi res i sembla que tot sempre sigui igual i estable, però sempre pot passar qualsevol cosa.
Mireu, avui el Manel Elias ens està presentant aquí al matí a Ràdio Estel el llibre Rússia, l'escenari més gran del món, on el Manel explica aquestes històries, no?, en el llibre, que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat. Històries com aquesta. Manel, on sona aquesta cançó, el teu llibre? És un digi radioactiu, escolta.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 aquesta és una de les històries que més m'agraden a mi, de les que m'han passat aquí. Jo vaig estar molts dies, força dies, a Txernòbil. Era el 30è aniversari de l'explosió, i de l'explosió nuclear, que, com sabeu, va haver d'evacuar-se tota la zona, etc. I vaig estar uns dies allà. I allà vaig conèixer gent extraordinària, molt extraordinària, com, per exemple, una àvia molt velleta que es va negar a abandonar casa seva i ha seguit vivint d'amagat en una zona tan radioactiva, menjant, bevent allà, tot el que desaconsellen els metges. I el seu relat és brutal i és el llibre. I el discjòquei en qüestió és que a Txernòbil hi ha la figura, que potser molts oients els sonarà, dels liquidadors. Els liquidadors van ser la gent que, o voluntàriament o obligada, va haver d'intentar aturar aquella catàstrofe. Aleshores, es jugaven la vida intentant que allò no anés a més, aquella fuita, no?, que amenaçava la URSS i amenaçava tota Europa, i vés a saber què hagués passat. El que passa és que jo vaig conèixer per casualitat un liquidador molt especial, l'Alexander, que es va dedicar... Ell era el discjòquei de Txernòbil. És a dir, Txernòbil era... en realitat, hi havia a prop de Txernòbil una ciutat d'uns 50.000 habitants, molt moderna. Era un exemple gairebé de com havia de ser una ciutat a l'URSS, com volien que fossin, i que va anar creixent conforme s'anava construint la central nuclear, no? I allà hi va arribar aquest jove i va començar a fer-hi la discoteca de Pripyat, que és aquesta ciutat icònica que va ser evacuada i que ara veure-la és al·lucinant, perquè és una ciutat guanyada per la vegetació, no? Tothom va marxar pensant que hi tornarien i no hi van poder tornar mai més. Aleshores, aquest discjòquei, el discjòquei d'allà, un cop va ser evacuat, va pensar que la millor manera que tenia ell de contribuir a ajudar aquests que jugaven la vida, aquests liquidadors, va ser tornar a entrar a la zona i posar-los música cada vespre. Aleshores, quan el vaig conèixer, aquesta història em va semblar tan extraordinària que vam quedar un parell de vegades, me la va explicar bé, i és una de les que figura el llibre i de les que més m'agrada.
Manel, tu dius al llibre que t'han passat situacions que trobaríem exagerades si fossin producte de la imaginació d'un guionista de cinema. Explica 61 històries. Com les has triat? Duies un diari... Has anat fent memòria, anaves apuntant pensant que algun dia potser acabaries fent això, fent un llibre que parlés de Rússia i del que t'ha passat al llarg d'aquests 7 anys?
Sí, realment, jo me'n vaig anar adonant de seguida, tot i que vaig tardar un temps a començar a escriure una mica, jo me'n vaig anar adonant que moltes coses que em passaven fins i tot a la vida més diària, domèstica, eren bastant extraordinàries. I fins i tot al principi moltes ni me les creia, fins que em posava a investigar-les una mica i deia, ostres, doncs és veritat. O és una part veritat, o sí, va ser així, no? Aleshores, quan me'n vaig adonar, i també me'n vaig adonar que la majoria d'aquest material no el podia situar a les cròniques de ràdio i tele perquè no eren el format d'una notícia, d'una crònica d'un minut i mig que expliques alguna cosa noticiable, sinó que són anècdotes gairebé, però que considero, per altra banda, que expliquen molt bé com és aquest país i que, a més, me n'adonava que quan els amics, la família o fins i tot desconeguts que et reconeixen pel carrer quan vas a Catalunya, el que em preguntaven eren més aquestes altres coses. Aleshores, aquí va ser quan vaig començar a apuntar-les i anar-les guardant. I la veritat és que jo sóc molt vergonyós amb moltes coses i, per exemple, publicar un llibre em feia molta vergonya. És així. Aleshores, jo tot això ho tenia guardat en un arxiu, al meu ordinador, i quan vaig tornar d'un viatge, del viatge que vaig fer a la zona més freda habitada del planeta, em van trucar, em van contactar amb mi de l'editorial d'Ara Llibres, demanant-me, ostres, ens agradaria molt que... I aquesta persona, que és el Joan Carles Gervés, que és molt hàbil i
et va enredar.
Sí, em va enredar, però d'una manera molt bona, no? Gràcies a ell existeix aquest llibre, perquè jo estic convençut que potser al final l'hagués guardat i ja està, hagués pensat, bueno, ja el tinc escrit i jo ja m'ho he passat bé, perquè m'ho he passat bé escrivint-lo.
I deies això, que les havies d'escriure per creure-te-les, no, Manel?
Sí, sí, en part, jo, a mi em passa una cosa també, i és que tinc, i aquest és un gran problema per a qualsevol periodista, jo tinc molt mala memòria. Molt mala memòria, però molt, exageradament dolenta. I hi ha moltes coses que m'han passat que quan me la recorden, per exemple, a la infància, amics o el que sigui, i jo ja ni me'n recordo, me les expliquen ells, no? I vaig pensar, amb Rússia et passarà això. O te n'oblidaràs, o diràs, vols dir que això era així o no? Aleshores vaig anar a fer l'exercici d'anar-ho comprovant i d'anar-ho apuntant. I entre tot plegat i la trucada de l'editorial i... etcètera, etcètera, al final
ha
nascut aquest llibre. Sí, ara estic content que hi sigui.
Avui estem parlant amb Manel Elias, el periodista que va de treure aquest llibre, Rússia, l'escenari més gran del món. I dius també, Manel, que Rússia t'ha sacsejat la vida, tant professional com també personalment, eh? Avui et volem preguntar per què els divendres a la nit és el millor moment de la setmana per tu.
Sí, els divendres sempre ha sigut el meu dia preferit de la setmana. Ja des de que era molt petit me'n recordo. Fins i tot del que miràvem a la televisió amb la meva germana, l'1, 2, 3, tot això me'n recordo, i sempre els divendres, després de més gran, doncs perquè sortíem els meus amics de Berga, després de Barcelona, i perquè era l'inici del cap de setmana, encara que tot el dia no sigui de festa, però el tens tot per endavant, no? I aquí a Moscou la millor cosa que m'ha passat aquí a Rússia és conèixer la Gènia, que ara és la meva dona. I sí, ens vam començar a quedar, ens vam enamorar moltíssim, i els divendres sempre jo me'l reservava com fos per anar a sopar junts els dos. I va ser un divendres, per exemple, que vam descobrir que tindríem un fill, etcètera, etcètera.
Casualitats de la vida, Manel, que va ser un divendres a la nit, eh?
Exacte, un divendres a la nit, i just abans de demanar l'ampolleta de vi i anàvem cap allà i em va dir, ostres, jo tinc aquí uns endarreriments, deixa'm mirar, i sí, sí, va donar positiu, aleshores només vaig tenir copa jo. Ella va haver de beure aigua, però molt contents. Aleshores sí, tota aquesta part de la meva vida personal aquí, la que es pot explicar l'explico, perquè, malgrat que, com he dit, soc molt reservat amb les coses de la meva vida, crec que expliquen també molt bé el país, la meva relació amb la família, els recorreguts que he fet cada matí amb el fill gran, perquè la meva dona tenia un fill ja, i anàvem junts cada matí a l'escola, etcètera, etcètera, no? Tota aquesta relació amb la meva família russa, que ha estat extraordinària, ajuda també molt a entendre el país i el país de veritat, perquè les autoritats ens volen vendre una cosa, i jo tenia les meves comprovacions sempre que podia fer, ja no només oficials com a periodista, sinó una família tan gran aquí, sempre els hi preguntava, això com va? Això és així, això és això, i podia comprovar moltes coses, no? Aleshores, tot això es va filtrant al llibre, també.
Per qui tingui ganes de conèixer aquesta Rússia increïble, ja sabeu, Rússia, l'escenari més gran del món, el llibre de Manel Elias, publicat per Ara Llibres. Moltíssimes gràcies per totes aquestes cròniques que hem anat veient i sentint al llarg d'aquests darrers 7 anys, Manel, i que vagi molt bé la tornada.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta estona i llàstima que no hagi pogut ser aquí, però és força major.
Sí, no, totalment. I si et sembla, Manel, acabem amb DJ Alexander. Què et sembla? Posem Boniem?
Vinga, endavant, i tant. Doncs... Imagineu-vos a Txernòbil, tothom ballant això.
Tothom ballant, eh? Edison, duos amb DJ Alexander. Gràcies, 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 Manel. Elias, molta sort, que tinguis, que et recuperis aviat. Cuida't moltíssim i bona tornada a casa, Manel.
Una abraçada, fins aviat.
Passant 30 segons de dos quarts de dues, amb Rasputin, Olga, fixa't tu, que posem una mica de llum a la foscor. Què et sembla?
Que és meravellós.
Doncs aquest cap de setmana, ja us ho dèiem, que torna el Festival d'Arts Lumíniques de Barcelona, del 5 al 7 de novembre, de fet, al barri del Poble Nou, serà l'escenari principal que acollirà el Llum BSN.
Els fidels del Llum BSN deuen pensar que estem despistats, perquè fins ara això s'havia celebrat sempre al febrer, no patiu, que ja estan treballant pel Llum BSN 2022, però tenim la sort de tenir aquesta prèvia al novembre. És l'edició de febrer, que es va haver d'ajornar per la pandèmia, doncs la tenim ara. I per conèixer més detalls, hem trucat a la Maria Güell, comissària del festival. Hola, Maria.
Hola.
Molt bon dia. Aquesta és la desena edició del Llum BSN. Per qui s'estigui pensant estrenar-se al festival, explica'ls què passarà en aquest gran laboratori del paisatge nocturn.
No, aquesta és una edició especial que es va programar en plena pandèmia. Per tant, no és un festival tan encarat a la ciutat com altres edicions, però també hi ha moltes de les instal·lacions que estan en espais públics exteriors perimetrades per això. Per tant, per això aquest any hem posat el servei de les persones que puguin reservar entrades. També hi haurà un accés sense reserva prèvia. Podràs anar amb reserva prèvia o sense. El tenir reserva prèvia intenta assegurar que no s'haurà de fer cua. Tenim instal·lacions d'escoles i d'estudiants, instal·lacions d'artistes, 16 d'escoles i 15 d'artistes, i el que ens ha permès aquest any el no voler intensificar tant, ens hem extès molt més, arribem fins a la platja, ens quedem en el barri de Sant Martí, però ens distribuïm, tenim instal·lacions distribuïdes a tot el barri, i també, per tant, tenim espais insòlits als quals no havíem pogut anar mai. I aquesta és una oportunitat per conèixer racons de la ciutat. Per exemple, hi ha una instal·lació que està en un pàrquing d'autobusos de Calella, que està per darrere, per sobre de Pere IV. Hi ha una instal·lació dels Playmobils allà. Bueno, és una oportunitat per veure des de la perspectiva d'un artista que treballa amb llum com a material plàstic la ciutat com transformada.
Ens podem baixar l'app de Llum BSN, que té un mapa interactiu amb tota la informació pràctica que necessitarem. Recordem que l'accés a tots els espais és gratuït. Seran 3 nits, divendres, dissabte i diumenge, des de les 7 de la tarda i fins a la mitjanit, amb una trentena d'intervencions. Podrem veure el mateix tant divendres com dissabte com diumenge?
Sí, exactament el mateix. És la mateixa programació que es pot veure un dels 3 dies. També una opció, veure-ho tot en una nit és complicat, perquè, com us comentava, més aquest any estan bastant allunyades a unes de les altres, algunes estan més pròximes, però n'hi ha algunes molt lluny.
Clar.
Tant es pot fer una opció d'una nit, o sigui, repartir-ho en una o dues nits és perfecte per poder-ho veure amb més calma.
I, de fet, Maria, Olga, també aquest canvi d'horari també us heu fet una petita treva, Maria? Perquè ara, com que es fa més ràpid de nit...
A les 7 ja és negra nit.
A les 7 ja ho tindríem, això ja pot començar l'espectacle.
Sí, sí, sí. Necessitem aquesta foscor absoluta per començar, i per això comencem a les 7.
Quins són els perfils dels exploradors creatius que participaran al Llum BSN amb aquests espectacles efímers?
Bueno, hi ha una diversitat de procedències artístiques. Tenim des d'artistes visuals, que treballen habitualment amb imatge o amb llum, també dissenyadors industrials, arquitectes, escenògrafs. Nosaltres intentem, això sempre, no treballar amb la llum com a sector, sinó artistes que exploren amb la interacció de la llum i l'espai.
a la web barcelona.cat/llumBSN hi ha un mapa amb tots els punts on hi haurà intervencions. A més, hi ha una taula amb els espais, la durada de les activitats, la distància entre un edifici i un altre perquè podem organitzar-nos. Tenim tan sols un minut, Maria, però ja esteu treballant en el llumBSN de 2022. Mm. Ens pots avançar alguna cosa?
Mm-hmm. Bueno, estem treballant des de fa temps. Tenim el programa a dia d'avui bastant avançat, pràcticament tancat. Recuperarem aquesta relació amb la ciutat d'una manera com més explícita i de fer un festival molt al carrer i de cara al carrer, que en aquesta edició d'enguany hem hagut com de tancar-nos una mica perquè les restriccions ens han obligat a fer així. I la nostra proposta per al 22 és com recuperar el carrer.
Doncs, Maria Güell, estarem molt, molt, molt pendents, però viurem de ben a prop aquest cap de setmana, a partir doncs, de demà mateix fins al 7 de novembre, aquest cap de setmana al barri del Poble Nou. Serà l'escenari principal d'aquest festival llumBSN. No te'l pots perdre. Gràcies, Maria.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Vinga, que nosaltres ja ens queden pocs minuts, per tant, ja arriba Miquel Murga. Ai, Miquel Murga, que jo crec que ens t'has preparat avui un toc de queda ben especial, en nom propi, Olga.
A veure, què explica?
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Avui, al toc de queda, no me'n puc estar de deixar les notícies més o menys habituals de banda per dedicar aquests últims minuts del programa al cantant George Gidan, del qual ahir en coneixíem la seva mort. Perquè, tot i que podríem coincidir en que les seves cançons no seran de les que passaran a la història com les més selectes, ni per les lletres, ni tampoc per les músiques, sí que convindrem que han format part indestriable de la vida de molts de nosaltres, si no gairebé de tots. Qui no ha cantat i ballat alguna vegada la barbacoa o el xiringuito en un embalat de festa major, o no s'ha quedat enganxat davant de la tele veient aquelles coreografies que no passarien avui en dia els filtres del Got Talent, però que jugaven perfectament amb el look i les intencions dels missatges del cantant. Deixeu-me que us digui que vaig tenir l'oportunitat, la sort, diria jo, de conèixer George Gidan quan fa molts, molts anys jo em dedicava a cantar. Bé, o a intentar cantar. I ell formava part d'alguns dels jurats que m'havien d'avaluar. No recordo si alguna vegada em va dir concretament el que em pensava de les meves execucions musicals, però sí que és veritat que va repetir visita en algun dels petits bars musicals on jo treballava, aleshores en deien pubs, i més enllà de la seva presència com a públic, el que sí recordo era la seva vitalitat i la seva enorme simpatia. Després, amb el pas dels anys, vaig poder-m'hi retrobar des dels mitjans de comunicació i alguna vegada hi havia pogut tenir conversa, entrevista, sempre amb un bon rotllo increïble. Ara sabem que ha mort a l'edat de 81 anys, però en vida jo mai vaig aconseguir que em digués quants anys tenia. L'última vegada que vaig parlar amb ell, aleshores des dels micròfons de Ràdio 4, li tornava a preguntar i tornava a insistir. D'això em fa tot just 5 anys quan jo el felicitava pel seu aniversari.
Vamos a hablar en serio, Georgi. ¿Cuántos años?
Pues bastante. Un poquito más de lo que me gustaría, pero bastante menos de lo que tú piensas.
No pienso. Estoy un poco desconcertado, la verdad.
Lo importante, yo digo, en fin, yo no tengo 18 años.
Bueno, total, que no nos va a decir cuántos hace, ¿eh?
No. Pero te lo diré el año que viene si me llamas.
Bailemos el bimbo.
A les dècades dels 80 i els 90, George Gidan va ser, com diuen en castellà, el Nova Mas. I encara que més tard, després d'uns anys de semi-retirada, va voler tornar, la veritat és que ja no va ser el mateix. Els temps havien canviat, la societat també, i el públic havia capgirat els seus gustos i els seus valors musicals. Però tot i així, les seves cançons encara servien per donar color, per donar ritme i ballaruca a qualsevol festa que volgués acollir-les. Segurament la més celebrada seria, jo què sé, el xiringuito. O no, la del negro no puede. O potser la barbacoa. La veritat és que entre elles es disputaven, segur, el pòdium d'èxits de George Gidan. La barbacoa. El més sorprenent de Jordi Dan era que passessin els anys que passessin, ell continuava intacte amb el seu ritme i amb la seva aparença sempre juvenil al damunt de l'escenari. En aquella última conversa que hi vaig tenir, em va explicar el seu secret.
Bueno, un dia nos contará cómo se lo monta, cómo se lo organiza para estar como está, sea la edad que sea, ¿eh? Pero vamos, que da una envidia, que nos morimos
no,
todos.
No, te lo digo, o sea, yo cada mañana un mínimo de una hora nadando.
¿Nadando?
Sí, antes de desayunar. O sea, mientras de desayunar, pues me he visto tal, como la piscina no está muy lejos, pues voy corriendo así, cuando llego ahí, pues una hora, haciendo largo, nada más. O sea, no, no haciendo fin. Cuando tenía 11, 12 años, me entrenaba de una forma casi profesional, porque vivía en París, al lado de la piscina de Tourette, y estaba más en la piscina que en mi casa.
Muy bien.
Y cuando salgo del agua, pues a vestirse, a secarse, ir a desayunar, y ya está.
El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito.
Avui no me n'he pogut estar de parlar del rei de la cançó de l'estiu, com molts el van acabar anomenant. Amb les seves cançons ens va aportar molta alegria a les nostres festes i això ja val tot l'or del món. Ara només ens queda dir aquella frase tan amanida de sempre ens quedaran les seves cançons. Així doncs, que descansi en pau i segur que amb les seves cançons Jordi Dan portarà molta alegria a les festes del cel. Ens retrobem, Mercè, en el pròxim Toc de Queda. Fins aleshores, adeu-siau.
Moltíssimes gràcies a Miquel Murga per aquest Toc de Queda avui especial. De fet, avui hem començat el programa parlant de Jordi Dan
i acabem amb ell.
També amb Jordi Dan. I també volem acabar sabent la resposta de Freqüència Madurada, Marta.
Clar, perquè avui és l'aniversari de Luis Figo i us preguntàvem al cap de quin animaló li van tirar al Camp Nou en una de les seves visites durant el Clàssic. I era un cap de porc.
No m'ho esperava.
Un cap de garrinet. I va ser el 23 de novembre del 2002, durant això, la disputa d'un clàssic. Van ajutar un corna i, mira, entre altres coses, li van tirar un cap de garrinet.
Doncs moltes felicitats a tots aquells oients que hagueu encertat avui a la resposta de la Freqüència Madurada. Ja sabeu que teniu una oportunitat demà de tornar a participar-hi. Ara nosaltres ho deixem aquí, però demà ens hi tornem a posar, divendres. Us hi esperem, però us deixem en molt bones mans, amb l'informatiu religiós de la casa, amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents en recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins,
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.